A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que a aquesta hora, un cop a la setmana, ens disposem a repassar un llibre parlant-ne amb el seu autor o autora i que moltes vegades són autors o autores dels textos, en d'altres ocasions de les il·lustracions, perquè sempre hi ha il·lustració que acompanya la literatura infantil o juvenil, i en ocasions també parlem amb traductors o amb responsables d'editorials. En el cas, però, del dia d'avui, recollim un guant que ja vam deixar sobre la taula la setmana passada. Estem repassant els llibres que s'han publicat dintre la col·lecció de llibres del Petit Sapiens, aquestes biografies que realment recomanem de totes, i que avui no serà menys. Avui també en parlarem, en aquest cas parlem del llibre La gran faraona, i tenim al nostre costat la Lara Toro, que és l'autora dels textos. Lara, benvinguda.
Hola.
Gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Estem, ja és la quarta biografia que repassem d'aquesta col·lecció, i t'he de dir, Lara, que cada cop que agafem a mans un d'aquests llibres, una d'aquestes biografies, cada cop ens agrada més. No sé què ho fa, si és el personatge en si o és que en realitat està molt ben pensada aquesta col·lecció. Com ho veus tu?
Jo crec que, a més, jo, com havia dedicat fa anys a l'edició del llibre infantil i juvenil, penso que és la confluència de moltes coses. En primer lloc, la tria dels personatges, jo penso que és important, no? Perquè són persones representatives d'alguna cosa, però també triades per alguna cosa. És a dir, per exemple, en el cas de la Hatshepsut, no? De faraones, n'hi va haver 5. Però aquesta és especialment significativa perquè va trencar molts esquemes. O sigui, jo crec que això és un factor. Després, l'exhaustivitat. No estem acostumats que els llibres il·lustrats siguin tan exhaustius. Jo diria que és un llibre de coneixements que permet tenir tot allò important sobre aquell personatge sense que es faci feixuc, no? El fet que alterni la vida pròpiament del personatge amb la contextualització d'aquest personatge, doncs jo crec que afegeix molts elements que són importants. Llavors, què passa? Que són llibres que tant es poden llegir com un conte, que tant poden ser materials de consulta. És a dir, que es poden anar agafant diverses vegades. Jo crec que aquesta és una de les claus de la col·lecció.
Cert, i a més també hem parlat de biografia, i ho és, una biografia, una autobiografia, podríem dir, perquè està narrada en primera persona, però també és cert que no és només una biografia, sinó que és com un recull de l'època, de la temporada en què va viure aquell personatge, i de moltes qüestions que ens informen de com era la vida en aquella època, no? En aquest cas mateix, per exemple, doncs se'ns explica què menjaven els egipcis d'aquella època, com es feien les mòmies, per posar en cas, no? Són aspectes de detall que potser una biografia com Il Faut no et comentaria o no t'explicaria, però que aquí sí que es recullen, no?
Sí, per això dic que realment és un llibre amb moltes lectures diverses, no? I això ho permet tant la disposició de les pàgines com que això, com el fet de poder agafar o la història seguida o anar agafant petits fragments a partir dels encapçalaments de les dobles pàgines, no? Fins i tot, no només expliquem, o sigui, anem una mica més enllà sempre, no només expliquem què menjaven, què bevien, sinó què menjaven o què bevien en funció de si allò era la seva vida diària o si era una celebració important, etc. Vull dir que aquesta exhaustivitat sense que es faci feixuc, jo crec que està bé perquè al final et pots fer una idea, en aquest cas, per exemple, de com es vivia l'antic Egipte a partir de la història d'un personatge concret.
Clar, aquí ja cal afegir-hi que es tracta d'uns llibres d'un format gran i que als que se'ls hi ha dedicat, jo entenc que molts recursos, també pel que fa a la il·lustració, no? La il·lustració és molt important també en aquest llibre.
Exacte, sí, hi ha molta coordinació entre el text i l'il·lustrador, en aquest cas il·lustradora, no? Perquè de vegades allà on no arriba el text és perquè la il·lustració ja ho reflecteix, no? i com pot ser la manera de vestir, no? Potser el text no explica exhaustivament com vestien els antics egipcis, però, en canvi, en funció de si la pàgina és d'una cerimònia o de la vida diària o el que sigui, vas veient les maneres de vestir-se dels antics egipcis. Per tant, es complementen.
En aquest cas, també hem de felicitar la Paula Estevez perquè em penso que ha aconseguit jugar amb les il·lustracions i amb el to, amb els colors, i amb el to dels colors,
sí, sí.
Realment et fas com si et situessis amb la zona i amb l'època, no?
Clar, exacte, sí, perquè a més el fet que estem parlant d'una zona desèrtica, no? I per tant gran part d'Egipte era un to vermellós, marronós, i per tant va jugant amb aquests tons, no?
Clar, jo he presentat el títol, La gran faraona, i si ho deixem aquí, si deixem així el títol, la gent que ens escolta per la ràdio segur que pensarà, mira, és la biografia del Cleòpatra, no? Perquè tots tenim al cap que la gran faraona d'Egipte ha estat la Cleòpatra. Però, en canvi, tu no ens parles de la Cleòpatra, ens parles d'aquesta Hatshepsut. Qui era la Hatshepsut?
Clar, jo crec que aquí ha fet molt el tema audiovisual, no? Perquè, de fet, la Cleòpatra, tot i que va ser una persona que era molt espavilada, molt intel·ligent i així, pensem que ja va enganxar un Egipte en decadència i, per tant, no va tenir tampoc oportunitat de fer gran coses més que intentar salvar-se ella, no? En canvi, la Hatshepsut és rellevant en molts sentits. Primer, tinguem en compte que hi ha documentats fins a 300 faraons homes i només 5 dones, que és molt. És a dir, hi havia moltes reines que van ser importants i que van fer moltes coses, però en canvi faraones n'hi va haver poquíssimes, perquè en teoria aquest era un càrrec reservat al faraó, no? I clar, Hatshepsut va trencar esquemes, perquè es va trobar que va ser faraona regent, sí? Potser que recapitulem, perquè, a veure, la Hatshepsut era filla de Tutmosis I, un faraó, que havia tingut 4 fills, 2 nois i 2 noies, però els germans de Hatshepsut moren. Tot i així, Tutmosis era molt conscient que era important formar els seus fills, tant fills com filles, i per tant Hatshepsut estava preparada per governar. I aquest era el desig de Tutmosis I. Però quan mor, els sacerdots decideixen seguir amb la tradició i és nomenar un faraó que sigui mascle. Com que, diguem, la dona principal, que era Mose, de la dona principal només hi havia Hatshepsut i era una dona, la casen amb el fill d'una segona esposa. En aquell moment els faraons tenien diverses esposes, hi havia la principal, que era la que tenia la sang reial, però després hi havia altres esposes que d'alguna manera, entre altres coses, asseguraven la descendència. La casen amb el que acaba sent Tutmosis II, que és un faraó molt malaltís, fa molt poques coses i que al cap de 6 anys mor. Quan mor, Hatshepsut i Tutmosis II només han tingut una filla i, per tant, es tornen a trobar amb el mateix problema. I el mascle que pot fer de faraó en aquell moment només té 8 anys. De manera que és aleshores que Hatshepsut comença a fer de faraona regent. Sí? Això ja ens ho havíem trobat algun cop. El que passa, i aquí ve la gran diferència, és que Hatshepsut, que ja amb el primer faraó, amb Tutmosis II, ja exerceix bastantes funcions i, per exemple, ella dirigeix tota la vida de Palau i administra la vida de Palau perquè està capacitada per fer-ho, quan porta 5 anys fent de faraona regent de Tutmosis III, que és aquest nen que hem dit, veu que ella se sent preparada per fer de faraona. És a dir, no en té prou a fer de faraona regent i fa una estratègia de màrqueting, que dic jo, per aconseguir ser coronada com a faraona. I és que es tanca el temple d'Amon per parlar amb ell, fa saber als sacerdots que ella és filla d'Amon i que Amon doncs l'ha nomenat per dirigir el país, posar ordre, etc., i que això es difongui. I ho fa coincidir amb les festes d'inici de l'any, que a l'inici de l'any a l'antic Egipte coincidien amb el final de les pluges, perquè les pluges era el que realment després donava riquesa a les terres de les vores del Nil, doncs aprofita aquest moment per difondre aquesta bona nova. És a dir, té una gran estratègia al cap, no només per nomenar-se faraona, sinó a més, per fer-ho arribar a la seva gent. Clar, pensem que estem parlant de molts segles enrere i que, per tant, les
no hi havia
les
WhatsApp,
eines de difusió...
No hi havia el WhatsApp,
Exacte. Sí.
Doncs Déu-n'hi-do, amb tot això que ens expliques, constatem que era una dona amb molta personalitat, era una dona de pes, però a més, també aquest títol de gran faraona no és només per la seva personalitat, sinó pel que va fer al llarg del seu regnat, i sembla que aquesta dona era molt amiga de les empreses de construcció, no? Perquè va fer molta obra,
exacte,
no?
Exacte. Li deien també, l'anomenaven la faraona, la reina constructora, perquè justament una de les coses que va caracteritzar el seu regnat va ser que va erigir i ampliar molts temples dedicats sobretot al déu Amon. Ja sabem que Egipte tenia diversos déus, però en aquell moment, el principal, aquell que rebia més tributs, més ritus, etc., era el déu Amon. Doncs el que fa és ampliar temples, fins i tot, per exemple, entre Karnak i Luxor, fa com un camí de millora perquè es pugui fer un peregrinatge i que es puguin anar aturant en diferents, com templets o capelletes, erigeix moltíssims monolits, aquests obeliscs tan característics de l'antic Egipte, que són monumentals. Pensem que en aquell moment tenien els recursos que tenien a nivell mecànic també, i per tant estem parlant d'obeliscs de centenars de tones, que això es traslladava de les pedreres a través de les barcasses del riu Nil. Vull dir que no és poca cosa. Però, a més, va encarregar el que era l'arquitecte reial, que era Sanenmut, que era una persona en qui ella confiava molt, i de fet li va confiar la formació de la seva filla, que és el temple de Deir el-Bahari, que és tota una construcció, a més, tècnicament molt innovadora, perquè aprofita part de la roca per construir-hi a partir d'aquí com terrasses o diversos nivells, i és molt espectacular.
Justament dintre d'aquesta col·lecció d'aquestes biografies sempre hi trobem dintre del llibre un desplegable, i en el cas justament del llibre que avui comentem, el desplegable es dedica a conèixer els grans monuments que hi ha d'aquesta època d'Egipte en tot el país, un desplegable llarg que veiem el recorregut del Nil i veiem tots els monuments que podríem o que hauríem de conèixer si anéssim de visita.
Exacte, s'ha fet una tria dels llocs més espectaculars independentment de si són de l'època de la Hatshepsut o no, evidentment. Sí. I també permet fer-se una idea tot el territori que comprenia l'Alt i el Baix Egipte, que és impressionant. O sigui, estem parlant que des del delta d'Egipte fins al final de tot de l'imperi hi havia doncs, els mateixos quilòmetres que hi pot haver entre Catalunya i Nova York, per exemple. És que és moltíssim, és un territori enorme.
I una pregunta que et volia fer, Lara, en relació al fet que hagis estat tu l'autora del llibre. Ets coneixedora del món egipci? Com és que et van escollir a tu per fer aquesta biografia?
Jo no sóc coneixedora del món egipci, ho dic d'entrada. Sí que estic acostumada tant a fer llibres infantils i juvenils com d'adults, coneixements, perquè de formació sóc periodista. Llavors, jo crec que una cosa que els interessava era, evidentment, que jo estigués ben documentada, però no que estigués excessivament immersa en el món egipci, que d'alguna manera jo fos, no estigués pervertida, diguem, de quan et coneixes tant un tema que al final et costa... Jo crec que el que pot passar és que et costa de captar aquelles qüestions que sorprenen més, no? I penso que al final és un encert sempre i quan, evidentment, tot el que digui sigui rigorós i estigui ben documentat, eh?
Jo crec que sí que ho has aconseguit i per això et donem l'enhorabona a tu, a la Paula Estevez, que és l'autora de les il·lustracions, i en general també a la gent del Petit Sapiens, que amb aquesta col·lecció no ens cansarem de repetir-ho, jo crec que l'han encertada. A més també vam estar parlant amb ells ja fa uns mesos i ens van explicar que tenien aquesta dinàmica també de sempre agafar un personatge masculí i un personatge femení, anar traient de dos en dos les biografies. Per tant, en aquesta ocasió t'ha tocat a tu la dona, la gran faraona, en aquest
la
cas.
La dona, sí, sí. No, i la veritat és que això està molt bé, perquè a més a més, la història tendeix, ja ho sabem, a silenciar més les dones que els homes, i això ens està permetent també a conèixer dones que han estat molt potents al llarg de la història, però que s'han invisibilitzat. De fet, en el cas de la Hatshepsut, es van esborrar molts rastres del seu regnat, és a dir, que s'han anat reconstruint la seva història a partir de molta recerca, però que ha costat més que respecte a altres faraons, precisament perquè se'n van esborrar els rastres. Hi havia moltes inscripcions seves que estaven en obeliscs o en temples que estaven picades a sobre, diguem. És a dir, esborrades expressament.
Doncs
no se'n sap l'explicació, eh? O sigui, aquí no hi ha... Hi ha qui diu que Tutmosis III, que era el faraó amb qui va compartir regnat, després es va revelar, però no està clar, perquè, de fet, Hatshepsut es va encarregar bastant de la seva formació. Hi ha qui diu que els mateixos egipcis els feia por que els déus es prenguessin malament que una dona hagués fet de faraona. Vull dir que hi ha diverses explicacions i no se n'ha tret l'entrellat.
Doncs la veritat és que amb l'entrevista que hem mantingut amb tu ara hem conegut més coses, però que si volem conèixer-les, no diria que amb molta profunditat, però sí que amb molta atenció i amb un ventall molt divers de temàtica respecte de l'època de l'antic Egipte i de la faraona Hatshepsut, doncs hem de llegir aquest llibre publicat dins de la col·lecció dels Petits Sapiens, el llibre dels Petits Sapiens, amb el títol La gran faraona i autoria de la Lara Toro al text i de les il·lustracions per part de la Paula Estevez. Lara, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.